Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit, a partir d'ara, tu jugues. Codines, quan arriben les dates, aquestes dates succeeixen des de fa molts anys els mateixos esdeveniments. A banda de la loteria, dels entrenos de Torets i dels entrenos de la cursa del Canaló, hi ha dos fets característics que marquen l'arribada de les festes. I les dues tenen una característica comú, el Figueres i el seu entorn. La primera, i potser la més important de les festes pels codinencs, és la instal·lació i encesa de l'estrella sobre la botiga. Això no pot faltar mai. I la segona, que ve a confirmar que sí o sí som a prop de les festes de Nadal, són les 3 hores de resistència TT del motoclub dels cingles de Bertí. Ara n'hi diuen d'això de les resistències TT, però al final són les 3 hores d'enduro de tota la vida. Al llarg de les 23 edicions, la prova ha patit diversos canvis de lloc i fins i tot l'adopció des de fa uns anys del memorial Miquel Aibar, però sempre ha mantingut el mateix esperit. Un bon punt de trobada pels amants del motor de Codines i Rodalies. Els anys han anat passant i la prova s'hi ha sabut adaptar. Noves categories, les fèmines, les clàssiques, els màsters i la categoria individual reservada pels més valents, que moltes vegades són gent que al cap d'unes setmanes els veiem sortir pel Dakar. Faran gaudir un any més a tots els pilots i els aficionats. Com sempre, diria que l'últim diumenge abans de Nadal, benzina dojo al Prat de Dalt. No us ho perdeu, que serà molt interessant. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns, diria que 12 de desembre de 2022, són les 8 i 3 minuts del vespre i ens hi posem amb una nova edició del Tu Jugues, avui un xic especial perquè no sóc ni a Sant Feliu ni a Suècia, sóc en una habitació d'un hotel d'Amsterdam intentant acompanyar doncs, l'equip del Tu Jugues una setmana més. Avui, evidentment, marcat per les 3 hores d'enduro, parlarem amb Josep Figueres al principi del programa, i també marcat per la gran victòria del Primera Catalana aquesta setmana contra el Roda per 4-3, i parlarem amb el seu entrenador, almenys l'entrenador actual, el Jordi Vila, que ens explicarà com està vivint aquesta temporada una mica més difícil que l'anterior, aquest Primera Catalana. Evidentment, repassarem la nova derrota del primer equip d'hoquei, repassarem la victòria impressionant de la quarta catalana de futbol, i també aquesta setmana ha tingut lloc a Sant Feliu de Codines el Campionat de Catalunya de billar. També repassarem, la Legend ens posarà el dia de com ha anat la prova aquesta setmana. Avui som l'equip al complet, deslocalitzats com sempre, però l'equip al complet. A l'estudi d'Ona Codinenca, l'Àlex Mir. Àlex, bona nit.
Bona tarda, què tal?
Com estàs?
Bé, molt bé.
Ho deposo?
Sí. Abans feia als nostres oients que quan parlem d'aquesta victòria voltada del Sènior B de futbol, un 1-7, que es quedin i ens escoltin, perquè és un resultat que té història al darrere i va carregat d'anècdotes que us l'explicarem quan parlem de futbol.
Va, doncs aviam si després podem parlar amb calma. Escolta'm, a qui has decidit dedicar el protagonista del dia avui?
Mira, avui el protagonista del dia és l'equip de vòlei juvenil. Avui seria un molt bon dia per fer de protagonista el capità del Sènior B de futbol, el gran Quique Hernández, que va fer un pòquer de gols aquest dissabte. El Quique s'ho mereix, sempre, però avui, amb permís del Quique, volem donar el protagonisme a l'equip juvenil de vòlei. La setmana passada ens vàrem comprometre en directe amb l'Andreïna, la responsable màxima del vòlei a Sant Feliu, que una representació del Tu Jugues aniríem a veure el partit d'aquest cap de setmana. I com diuen els castellans, lo prometido es deuda. I en Pau Ibars i servidor vàrem anar a veure el Sant Feliu de vòlei juvenil el partit que jugava el diumenge contra el Cunit. I no van guanyar, és cert. Però igualment varen passar una molt bona tarda esportiva gaudint de l'esport. Un esport diferent per nosaltres. I val la pena promocionar aquests esports que al nostre municipi són més minoritaris, perquè quanta més varietat esportiva al poble, més enriquiment per als nostres joves. És cert que vàrem haver de fer una classe accelerada de vòlei, averiguar que els sets anaven a 25 punts, que això es guanya quan s'arriba al millor de 5 sets. Vàrem descobrir altres coses amb en Pau, que ara trigaria molta estona a explicar-vos, però que vàrem estar estona per intentar averiguar, i el que sí que us puc prometre és que el que vàrem descobrir és que el vòlei en directe és un esport molt dinàmic i molt, molt xulo de veure. Us animem a que si teniu ganes de veure vòlei en directe, us acosteu qualsevol diumenge de partit al Lluís Vallcorba i gaudiu en directe d'aquest esport, que encara que sigui en fase de juvenils de moment, també es practica a Sant Feliu.
I al costat de l'Àlex, com gairebé cada dilluns, l'Àlex Serrats. Àlex, bona tarda.
Hola, bona tarda, Don.
Com estàs?
Bé. La setmana passada vaig fer una mica de campana, però ja tornem a estar aquí en plenes condicions.
Escolta'm, el primer és el primer. Sempre ho hem dit i al final fem això per passar-nos-ho bé, que és el que compta. I l'altre dia no sé amb qui en parlàvem, que és l'esport és la nostra millor excusa. Em sembla que fins i tot li hem de fer un editorial, li hem de dedicar un protagonista a l'excusa. És veritat, l'Àlex li va dedicar l'excusa de l'esport per fer coses, nosaltres ho fem per fer ràdio. Escolta, fem una repassada amb tu i amb l'Àlex dels resultats de la jornada, va.
Comencem parlant de futbol. Quarta catalana masculí.
Riudeperes 1, Sant Feliu 7.
Seguim parlant d'hoquei. Hoquei plata.
Palafrugell 3, Sant Feliu 1.
Primera catalana masculí.
Sant Feliu 4, Roda de Ter 3.
I segona catalana femení.
Sant Feliu 2, Caldes de Montbui 6.
I ho acabarem amb una mica de billar. Quarta, grup A.
Monforte 4, Sant Feliu 4.
Doncs amb els resultats de la jornada repassats, fem un repàs també dels resultats de la Lliga Tu Jugues. Pau Ibars, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. Aguantant aquí sense virus de moment.
T'anava a dir si estaves una mica encostipat, perquè m'ha fet l'efecte que la veu la tenies una mica en...
No.
Perfecte, doncs va, som-hi amb la Lliga Tu Jugues.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
A veure, jornada escueta de la Lliga Tu Jugues, només 4 partidets, ens va caure el que era allò, el futbol femení, no? Si no ho dic malament, el juvenil de femení.
Exacte, sí.
Perquè es va ajornar el partit, per tant només hi ha 4 partidets aquesta setmana. I tenim doncs un encert del primer català masculí del Dani Fonoll, partit que també encerta el Calderí Pep Reglà, i un encert dos encerts en aquest cas de l'Hockey Lliga Plata, del Marc Genestós i de la Marta Vázquez. Tot això fa que l'Àlex Serrats, tot i que no encertes cap resultat exacte, sumis 15 puntets.
Sí que n'he encertat un, el billar no el vas treure.
Vale, molt bé. A sobre, no m'hagués faltat això. Que sent l'àrbitre del billar, haguéssim jugat aquest billar i haguessis guanyat
que jo arbitrava una altra competició, era diferent.
Bueno, ja m'ho explicaràs un dia això, perquè la qüestió és que sempre fas tejemanejes dels teus. Això, que dèiem, Noel Serrats, 15 puntets. Dani Fonoll i Marc Genestós empaten en segona posició amb 14 punts. Cristian Tellez, tercer amb 12. I un triple empat aquí amb cinquena posició amb el Francesc Roura, l'Itus Codina i el Miquel Palau. La resta, doncs, entre mitja dotzena i aquesta dotzena de puntets. A la general tenim Pep Acosta, líder, amb 187 punts. Roger Barrios, segon, amb 176. Àlex Balaguer, tercer, amb 170, que són els mateixos que Pau Nuevo i l'Itus Codina, per tant, tres empaten a la tercera posició del podi. Àlex Serrats, et plantes 6è amb 168 punts i Francesc Roura, 7è amb 165. La propera setmana és la setmana. És la setmana, perquè hi ha 12 partits a la Lliga de Jugues per apostar, i és la jornada 12, més a més, em sembla també. Vull dir que tot quadra. Hem d'aprofitar per rematar aquests puntets que no són 12, però són 11, puntets que li treu el Pep Acosta, el Roger Barrios i la resta de participants, perquè Pep Acosta no sigui campió d'hivern, perquè si no, si aquesta setmana no ho és, ho serà, diguem-ne. Perquè
ja
no
és l'il·lusuari una jornada.
La propera setmana ja és 24-25 de desembre, fum, 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 per tant, aquesta setmana es decideix el campió d'hivern, que encara no sabem quin premi tindrà, però si és el Pep Acosta, poder no en té cap.
Jo crec però... que jo aquesta setmana, com que prevec que faré molts punts, si convé li puc deixar punts al Barrios o al Balaguer perquè atrapin a la Costa.
Els hi cedim, no?
Sí, sense cap mena de problema els hi puc cedir.
Home, potser al Pep Acosta li hauríem de regalar una samarreta que sigui Tribunero 2022-2023.
Gairebé.
Sempre aposta que perd tot. Ara em mirava els d'aquesta setmana i menys el primera catalana d'hoquei, que sí que el tio va apostar, que no sé com va apostar que guanyava el Sant Feliu.
Se la va jugar, eh?
Se la va jugar, perquè aquí no era un rival fàcil i, per tant, es va tirar de la moto aquí. Però tot l'altre derrotes, eh? Tot, el futbol, el hoquei femení, tot el que se li posa per davant. Clar, sí, no pot ser això.
Veurem. Al final del programa repassem l'agenda i, en tot cas, qui vulgui ja mirar-s'ho mirant i anar-s'ho preparant, perquè és una feina, o sigui... La gent que mira classificacions, perquè encara que la gent de Permanyer no ho cregui, la gent mira classificacions per apostar a la Lliga que tu jugues. Saps? No ho fa el Tonton, com fa ella, presumiblement. I quan se'n recorda, perquè aquesta setmana em sembla que no s'han recordat, però té un rosco. Vull dir que... Però la gent que mira classificacions i tot això, doncs que ho vagi fent perquè hi ha 12 partits. Doncs ja està disponible a la Lliga que tu jugues, a la web d'Ona Codinenca, aquesta 12a jornada.
Doncs molt bé, amb la Lliga tu jugues repassada, 8 i 12 minuts pràcticament del vespre, fem un canvi de sintonia i agafem la moto per anar a parlar amb els Figueres. No cal la... Doncs com us dèiem a l'editorial, és cap de setmana, que pràcticament l'últim diumenge de Nadal i abans de Nadal, i això és sinònim a Codines de motocross, d'enduro, no sé mai com anem a dir, li preguntarem a Josep Figueres perquè ens ho expliqui. Josep, bona nit.
Hola, bona nit, què hi ha?
Com estàs?
Bé, home, estic anant fent jo.
Estàs anar fent, bueno, ja és molt anar fent, sí. Ja és molt,
sí.
Escolta'm una cosa, teníem el dubte, jo a l'editorial, ara li diem això resistència TT, abans li diem 3 hores d'enduro o 3 hores de motocross, com li hem de dir?
Bé, el que passa com que aquí el circuit tant hi té cabuda una de motocross com una d'enduro, i quan el dissenyem sempre fem algun trosset d'enduro, doncs poden vindre les dues motos i cap problema.
Està ben trobat això, està ben trobat, així no ens hem de tancar... les portes ni amb una cosa ni amb
l'altra.
Escolta, Àlex, no sé si tens a davant el cartell aquest any magnífic del motoclub.
Sí. És molt xulo, eh?
Un clàssic també, ja, el cartell aquest també.
Sí.
És clàssic, ja. Sí.
Això i el vídeo del Josep Figueres allà al circuit promocionant l'acte del dia 17 és el top.
Jo vaig dir que soltava que plogués i ha plogut.
és un autèntic clàssic. Josep, quines previsions teniu de participants? Com està? Què s'olora ara que falten aquests dies?
Mira, en principi serà com l'any passat, sobre 50 equips, 58,
sí,
més o menys.
Sí, l'horari ho he posat això.
Tot depèn una mica també del temps, perquè hi ha gent que, clar, si veuen que està molt moll i això, també els hi costa venir. Perquè les motos també s'espatllen més i no en saben tant d'anar doncs, amb moll. L'avantatge que tenim en aquest circuit és que, com que és olor, encara que estigui acabat de ploure, pot rodar tranquil·lament, que no es fa fang.
I què diu la previsió, Josep?
La previsió, en principi, no ha de ploure.
I això de necessitats...
M'ha semblat veure imatges avui que havia plogut a Sant Feliu. No sé si ha plogut molt, sí, molt. Ha, o ha plogut molt just perquè estigui bé.
No, no, ha plogut bastant.
Realització espaial, sí, perfecte, perfecte, no explica gaire, perquè sí, sí, tampoc sabem.
Escolta'm, jo ho deia a l'editorial, em sembla que és la 23a edició.
Sí, sí.
Us heu sabut també adaptar, no? Hi ha categories noves. Bueno, les fèmines ja hi han sigut fa de fa uns quants anys.
Sí, les fèmines, sí, sí.
Les motos clàssiques. Com ho teniu organitzat, això, aquest any?
Aquest any hem obert una mica més les clàssiques, perquè com que s'ha posat molt de moda l'enduro de clàssic i de motocross, doncs els hi hem fet dues categories més, a part de la que ja teníem, i així ens podran vindre alguna moto d'aquestes que ja són també més modernetes, tot i siguin clàssiques, perquè podran també doncs, disfrutar una mica més amb aquestes motos, que si no la gent es va fent gran, i clar, hem d'obrir una miqueta més el tema de moto.
Ah, vale. Jo avui, mentre es preparava la Isabel, pensava... Clar, 23 anys, ja hi deuen haver-hi fills dels que corrien a les primeres edicions.
Sí, sí, sí.
I no sé si hi ha, no sé si hi ha pares i fills aquest any.
Sí, sí, també, també. Sí, sí, corren, corren pares i junts.
Clar, que 23 anys, Àlex, jo pensava, dona per ja... Bueno, moltes coses.
I tant, sí, i tant, i tant. Si te'n recordes de Leandre Casas, fa uns anys venia amb el nano que era petit, marrec, que anava amb una 65. I ara ja s'ha fet un mosso nano ben parit que, escolta, i diu que potser vindrà amb el pare igualment.
Això està, això està, això està bé. Escolta'm, t'anava a preguntar una altra cosa. Ah, sí, la categoria de clàssic, d'individuals, perdona, que és a mi la que m'agrada, perquè hem tingut grans pilots corrent a Sant Feliu amb individuals.
Sí.
Esperem algun top classe aquest any o no?
Mira, de moment no ho sabem, perquè fins a l'última hora no s'apunten aquests. Perquè també a vegades... però algun altre vindrà de bo.
Es disposen a dinar les relacions, però no tenen...
Un altre, eh?
Pensa que fer 3 hores seguides és com córrer un enduro, que és el que dura més o menys... Bé, hi ha que duren més, però esclar, sense parar, pràcticament. Llavors, el que vol anar amb moto es buida bé anant sol, perquè, ostres, 3 hores aquí dintre cansa. I, clar, un terço... tot el manteniment de la moto, posar-se benzina i menjar i això és complicat, eh?
Clar, clar. Exacte. Ah, però també és un bon entrenament per aquesta gent. Entenc que,
molt,
que venir aquí
molt,
a fer l'enduro...
Sí, sí, sí.
A més, un enduro, una prova coneguda ja als voltants que té un nom. Àlex?
Si no hi ha res de nou, vindrà l'Oriol Mena amb una clàssica.
Home. Clàssic. Ah, amb una clàssica, l'Oriol Mena.
Amb una clàssica, sí, amb una clàssica.
Jo recordo ara a batalletes d'Abuelo Cebolleta, eh? Deu fer, no sé, el 2017, 2016, poder. Recordo que l'Oriol va venir amb la moto que va portar al Dakar, que va ser un espectacle veure el rodar...
Va ser un espectacle veure el rodar amb aquella moto, sí. Corríem a dalt els dipòsits.
Exacte, exacte, allà dalt els dipòsits.
Sí, sí,
sí. Un matí que feia un fred de Déu, a més aquest.
Sí, fotia un fred, és veritat, sí.
Àlex...
No, anava a dir que justament això, no? que la gent s'acosti el dissabte 17 en aquesta prova que comença a les 10 del... Des de les 10 del matí, oi, Josep? Comença de 10 a 2.
De 10 a 11 entrenaments. I a les 11 i mitja comencem la prova.
Comencem la prova. Anava a dir que la gent s'acosti a veure-ho, que és molt, molt xulo de veure, i amb el que comentàveu dels pilots, que estiguem al cas, perquè a última hora aquí al final hem tingut corredors del Dakar... Hem tingut algun any, recordo, els Espargaró per aquí. Vull dir que sempre hi pot haver-hi alguna sorpresa xula de veure.
Igual aquest any se'ns apunta algun pilot estranger, perquè com que hem repartit informació en el circuit del golf, i allà venen francesos i venen gent de fora, igual, si els hi pica, igual venen a participar-hi.
Home, al final és el que dèiem, no? S'ha acabat consolidant com una prova clàssica amb aquestes 23 edicions, que, de fet, només hi ha hagut un any, Josep, que no es fes, no? Que va ser el 2020, perquè el 2021 ja es va tornar a fer. L'únic any, l'any fort del Covid, és l'únic any que no es va fer.
Que no es va fer, si no és que l'any s'han fent, sí. Sí.
Doncs té bona pinta.
Hi ha hagut anys que hi ha hagut més participació, hi ha hagut anys que menys, depèn, això. És una miqueta, també,
sí, però en general, jo repassava abans una mica i veia, no sé, l'any 2011, per exemple, hi van haver 21 equips. Ara estem parlant d'una cinquantena. Vol dir que l'evolució a nivell global és boníssima en aquest sentit.
Sí.
Josep, derivat de la, et volia també preguntar això, derivat de la col·laboració amb el circuit del golf. El circuit del golf té molta tirada amb les motos elèctriques. I mirava, no teniu categoria de motos elèctriques. No sé si poden participar o no hi poden participar.
Sí, i tant. El que passa que no tenen bateria per fer-ho.
Ah, collons.
Amigo. Oh, collia. aquestes motos duren mitja hora.
Clar, i si t'has de parar a enxufar, també emprenyo, oi?
Oh, no, llavors ja perds tot el rato.
No, ni amb una llargo, tampoc, no?
Veus? No hi he pensat, amb això, hòstia, no hi he pensat.
Sí, aquestes motos, el problema que tenen és que corren mitja hora com les altres, perfecte, i van bé, de suspensions i tot, però s'ha acabat.
Clar, perquè a més no poden fer equips, diguéssim, no poden venir dues o tres motos elèctriques i anar enxufant.
Bueno, que facin el que vulguin, sí, que podien vindre les motos i córrer, però bueno, clar.
Perquè aquí, pels que no ho sàpiguen, la modalitat és, es corre per equips, que són dos pilots, Josep?
Sí.
Dos pilots amb una sola moto?
Espera't. Poden córrer un pilot amb una moto,
sí?
Poden córrer dos pilots amb una moto,
sí?
I poden córrer, si volen, tres pilots amb una moto.
Vale, però sempre amb una moto.
Però sempre amb una moto. Llavors, fem la categoria dos motos, que poden córrer també dos pilots o tres.
Que ja és una altra categoria.
I és una altra categoria. I llavors hi ha els clàssics, que aquests que facin el que vulguin, perquè aquest normalment és una moto. Aquests els deixem fer una miqueta el que volen.
Que acabin, si poden.
Si acaben, i és molt.
Escolta'm, sortida a Le Mans aquest any també?
Sí, igual que l'any passat, que va anar molt bé. Com que fem per temps, els que van més ràpid els posem a davant i així mai hi ha tant problema.
Espectacular. Jo recordo una sortida alemans aquí al circuit d'aquí, de la zona del Cusonell, no sé quin any va ser, que no havia plogut fotia dies i va haver-hi un núvol de pols, allò important, que la gent va quedar... Els que van sortir darrere s'ho van prendre amb molta calma, van dir, saps què, deixem que es posi tot a puesto.
No, per tant, Josep. Digues.
Resumides cuentes. Cap al circuit del Cusonell, el diumenge, a les...
Dissabte.
Sí, a dos quarts de 12. Hi haurà una mica d'aparcament allà on hi ha la bandera, i llavors tenim bastant aparcament a dintre l'entrada del camí de boxes. De cara a la gent que vulgui vindre a veure-ho.
Tot i això, Josep, la gent de Sant Feliu, si fa un bon dia, xinutxano és el millor.
Sí, i tant.
Al final,
és molt fàcil, és aquí mateix
i fent una mica de passeig.
Poden aparcar aquí els saulons, que és asfaltat, i llavors venen a peu, que és un moment, agafen i ja hi són.
Efectivament. Doncs sí. Esperem que faci bon dia, que si hi ha de plou més que plogui aquesta setmana, llavors que ja, a partir de divendres, ja faci
sí,
bon.
Josep. Entre dijous i divendres ja posem la cinta.
Ah, això, doncs. Sí. Josep, que vagi molt bé. Moltes gràcies
molt
per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per trucar. Gràcies.
Fins aviat. Una abraçada. Un honor, tenir gent com el Josep a Sant Feliu que encara vagi mobilitzant aquestes coses. Sí que al motoclub hi ha un relleu a darrere, però està clar que l'ànima mater, Àlex, és...
I tant que sí, aquesta prova que com molt bé deies, Ton, organitza, no ens ho deixem, el motoclub Cingles de Bertí, i en aquesta 23a edició, doncs el dissabte dia 17, ja ho sabeu, a partir de 11:45 comença la prova en si, i una miqueta abans, una horeta abans, doncs podeu gaudir dels entrenaments.
Vinga, doncs fem nosaltres un moment de música i fem un canvi de sintonia, i jo tinc moltes ganes, que jo us hauré de deixar d'aquí una estona, però abans de marxar tinc ganes de sentir ja aquesta crònica del futbol de quarta catalana. Cinc minuts perquè siguin dos quarts de nou de l'espre. Sempre és una... Ara ho estava pensant, sempre és una enxufada d'energia sentir el Josep Figueres parlar amb tanta passió d'aquestes coses que fa la gent del motor a Sant Feliu, i és un honor que, vaja, m'al·lucina. Em sembla que, no sé qui era l'altre dia, que algú parlava d'estàtues a Sant Feliu, no sé si era en directe en antena o fora d'antena que en parlàvem, Josep Figueres mereix una estàtua grossa, 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 grossa. Aviam, nois, és que us veig les cares i ja l'Aleix ja riu.
Hem de parlar de futbol.
Hem de parlar de futbol. Expliqueu-me què va passar.
Hem de parlar de futbol. La primera, el primer tema és dir, el sènior A no jugava aquesta setmana, no jugava, recordeu que feien descans i el futbol, el sènior A s'ho combinava en aquell grup, doncs uns quants van jugar el cap de setmana passat i uns quants van jugar aquest. El Sant Feliu havia jugat de la setmana anterior i, per tant, aquest no va jugar.
I li queda un partit difícil la setmana vinent contra el Pradenc, que és un partit d'aquells que defineix si et mantens a dalt o deixes una miqueta enrere la lluita pel títol.
Efectivament. Per tant, propera setmana, partit vital del sènior A contra el Pradenc.
Sí. Per ser classificat o sí que complicat?
Esperem que es resolgui amb victòria. El que sí que va jugar a l'Eix va ser el sènior B, que va guanyar el camp del Riu de Peres.
Però, espera, si ha de parlar el sènior B, posem-ho bé, això.
I no és casualitat que soni la sintonia del Mundial per parlar del sènior B i d'aquest Riu de Peres 1, Sant Feliu 7, perquè aquest resultat, i ara en parlarem, Aleix, i deixarem que el capità, el Quique, ens ho expliqui, però després ho acabarem de comentar, però no us perdeu la crònica que fa en Quique, oi?
Sí, sí, perquè 1-7 és un resultat molt abundant, diguéssim.
Però el per què?
El Quique estava enxufat? Sí, i tant. El Sant Feliu va jugar un gran partit? I tant, això ho tenim claríssim. Però el Mundial va fer-hi...
influir, eh?
Exacte, i va posar la seva part.
Escoltem el Capi, el Quique Hernández, i acabem de comentar després.
Som-hi.
Bueno, doncs el sènior B va guanyar 1-7 al camp del Riu de Peres. Un partit i un resultat bastant enganyós i bastant rarot. Així que, bueno, comencem el partit pràcticament una hora més tard. I ens trobem que ells, gran part de la seva plantilla eren nois estrangers, alguns marroquins, i bueno, com que jugava a Marroc a la mateixa hora, suposo que per això no es van presentar, i al final comencem els 10 primers minuts del partit contra 9. Ens mentalitzem de que quan arribin 11 seran 11 tios que correran a tot, així que els 10 primers minuts hem d'intentar sentenciar, i això ho vam fer, al minut 5 o així. El Sergi em fa una molt bona passada en profunditat, veient que tiro una diagonal, em deixa sol pràcticament davant del porter, i bueno, puc definir amb l'1-0. I la següent jugada, el Leo, amb un xut des de fora l'àrea, li passa per sota les cames al porter, aconseguim el 2-0. I bueno, em sembla que ja havien arribat els 11 o estaven a punt d'arribar, i li fan un penalti al Christian, que també puc entrar dintre. I ens posem 0-3 a la mitja part. Ells amb 11 ens comencen a apretar, sobretot fins que els hi va aguantar el físic. I ens anem a la mitja part amb la sensació de que si ens marquen un gol, aquesta gent eren un equip molt físic, molt dur, que corrien molt, molt ràpid i hàbils. Sortim els primers minuts a intentar sentenciar i una pilota llarga al turon que va venir a fer-nos un cop de mà. Aconseguim el 0-4. Després, doncs, bueno, pràcticament en dues jugades seguides, a mi em cau una pilota al bord de l'àrea i li puc fer una vaselina al seu porter, que era molt alt, però bueno, per sort entra. I pràcticament la següent jugada també, li robo la pilota al mateix porter, aconseguim el 0-6, i ja ens donava bastanta tranquil·litat. Ells ja s'havien anat al partit pràcticament, vam aprofitar per fer canvis. També el Kuru, que debutava aquell any amb el Sant Feliu i va venir a fer-nos un cop de mà, també aconsegueix el seu primer golet. I ens posem 0-7 i en una jugada aïllada ens fan l'1-7. Però bueno, el que diem, un partit molt, molt enganyós, que eren nanos que eren ràpids, que tenien qualitat, però bueno, no va ser el seu dia. I nosaltres, doncs, bueno, molt contents de tornar a ser de la victòria, a part amb un resultat ampli que ens dona confiança. I bueno, a seguir així, la setmana que ve contra el Tona, aviam si podem fer 3 punts més i mirar una altra vegada a la part de dalt de la classificació.
O sigui, això, Aleix, com va anar? Jo ja m'imagino el Capi del Riu de Peres dient-li, Presi, a veure, ens hauria de posar una pantalla aquí per veure el Mundial mentre juguem. El Presi devia dir no, no, i llavors uns quants van decidir que el primer és el primer.
Home, s'ha de dir que el que està aconseguint Marroc en aquest Mundial és històric i que per la gent del país ha de ser un moment molt especial i que, aviam, un partit de quarta catalana potser no tindria el mateix pes i és important que aquesta gent ho hagin pogut disfrutar, ho hagin pogut gaudir, perdó, i el Sant Feliu doncs se n'ha pogut beneficiar durant uns quants minuts que van estar jugant amb...
comencen el partit amb 9 jugadors.
Amb 9 jugadors i el van acabar amb 11 justos i un expulsat. Llavors, vull dir que el partit...
Sí, ens hem d'anar imaginant que es va acabar el partit de Marroc contra Portugal, que va guanyar Marroc 1-0, i sort que no hi havia pròrroga, sort l'entrenador del Riu de Peres creuant els dits de dir que no marqui Portugal o em quedo sense més jugadors ja. I jo el veig allà, el senyor allà mirant el marca.com a veure que no marqui Portugal. I Déu-n'hi-do.
Partit anecdòtic. Especial, d'aquells que sobretot tenia molt bé pels números del Sant Feliu i que els nanos que van estar gaudint del partit de Marroc que acabin de gaudir ara aquesta semifinal.
És molt bo, això, eh?
Sí.
És molt bo, eh?
Sí, sí, perquè al final, clar, quan veus el resultat inicialment, penses, ostres, el Riu de Peres...
Es portaven un punt amb el Sant Feliu.
Clar, mires la classificació i no dius, ostres, a vegades veus algun equip d'aquests que està enfonsat a la classificació, que no té punts i tal, i penses, ostres, però el Riu de Peres, mitja taula, no? Pensaves, bueno, és un equip que ha anat guanyant els seus partits, les seves cosetes, i penses, 1-7, no? Carai, sí que estava fi el Sant Feliu, no? I quan t'assabentes que han començat... Que a veure, que també podíem haver començat poquets, perquè dius, mira, uns quants han anat a esquiar o no sé què tal, no? Però exacte. Aquí el cas era el Mundial, no? I això és cosa curiosa, no?
I que la vermella va ser el porter, no?
Sí.
I no hi havia porter suplent, vull dir que encara com del 81 al 90 encara com no em va caure un parell més.
Sí.
Per part del Sant Feliu.
De fet, van marcar ells, del 81 al 90, el 74 van marcar ells.
No, el 74 ja era abans de l'expulsió.
Sí, tenim, però... com a coses curioses, i ja parlant més de l'àmbit estrictament futbolístic d'àmbit, doncs, de Federació Catalana, oi? 4 gols del Quique. Va venir a jugar també, com ja deia la crònica, l'Adrià Turón, va venir de reforç. Destacar també el fet del Kuro, que torni
amb gol.
Que estava a Andorra i ara ha tornat. I, bueno, està bé, a veure si torna a agafar la forma, no?
És important recuperar jugadors així, que a més aquests entenem que aquí han de donar els bons fruits és a l'A, que també ho necessita molt.
I tant que sí. Com queda, Aleix, aquest Sant Feliu després d'aquesta voltada victòria del cap de setmana?
Doncs el Sant Feliu queda amb 15 punts, en 8a posició, i es manté en aquesta zona mitja de la taula sense... Bueno, sense patir, però difícil que pugui arribar a la zona alta, on hi ha el Balenyà amb 27 punts, molt destacat, amb ple de victòries.
Molt bé, doncs...
No, perdó, amb 9 victòries de 11, perdó, però vaja.
Sí, sí.
Els últims 5 partits la dinàmica és hiperpositiva.
Que van enxufats. Bé, doncs, ha estat curiós. Coses que...
Déu-n'hi-do. Al final el Mundial està marcant moltes coses aquests dies i aquesta és una més de les que està... marcant.
A més a més, clar, si tu... A veure, Marroc és la primera vegada que arribava a unes semifinals. Per tant, tu tenies la possibilitat de, amb una setmana d'antelació, podies canviar el partit, no? Si podies tu canviar el partit. Però, clar, d'entrada, a priori, igual no t'esperes que Marroc arribi
que guanyi Espanya
i que després arribi a quarts de final, no? Igual... no sé, saps? Si haguessin sigut d'Alemanya, doncs a la millor penses, hosti, doncs sí, guanyarem, no sé què, tal. Seleccions amb més tradició de victòries en els mundials. Però clar, aquí no t'ho esperes, no? I de cop, doncs, suposo que és el que deies tu, Aleix, et trobes en un moment històric i penses, hosti, realment és un moment històric, no? Si vius els colors de la teva selecció, doncs penses és un fet que a la millor no torna a passar mai més, no?
Exacte. Bueno, tenen una molt bona generació aquesta selecció.
Bueno, i no s'ha acabat, però, perquè ara...
Aviam què passa contra França.
Correcte. Ara dimecres juguen contra França, a veure què passa.
Nois, jo us abandono. Us deixo, fem el relleu aquí, ara que el tenim també en antena, el Gerard. Gerard, bona nit.
Que el tenim a...
El
tenim a Irlanda, el Gerard, eh?
Sí, però sonomètricament a Cancún, perquè et sentim al Quinto Pino.
Avui el programa teníem el Ton, recordem-ho, pels que s'incorporin tard al programa. El teníem a Holanda.
Amsterdam.
A Holanda, correcte.
Amsterdam, sí.
O Països Baixos, que ja no sé com carai se li ha de dir.
Països Baixos s'ha de dir.
Països Baixos.
Netherlands.
a l'Aleix i jo a dintre de l'estudi, el Pau a dintre de la peixera amb el control tècnic, i ara intentem incorporar el bo del Gerard, que el tenim, si no ens equivoquem, a Dublín. Gerard, ens sents? Allà, com que hi ha boira baixa, hi ha pluja i tal, doncs se li ha mullat el micro i ja no ens sent.
Espera, que poder ara sóc jo.
Igual el Pau li està fent bullying.
Pau, aixeca el peu del cable. Ara sí. Aixeca el peu del cable i a veure si podem sentir...
Mira, Gerard, ara sí, a la de 3.
Em sentiu ara o no?
Ara sí, era el Pau.
Com que el Pau aixeca el peu del cable, doncs ja està. Vull dir, això és fàcil.
Doncs va, fem allò de deixar el testimoni. Jo li deixo el testimoni al Gerard i us quedeu amb l'hoquei amb aquesta primera victòria. Amb aquesta, no primera, però amb aquesta victòria important del primera catalana d'hoquei, que la podeu comentar amb calma i tranquil·litat. D'acord?
Perfecte, doncs ens veiem, Ton, el proper dilluns per seguir parlant d'esport amb tu, també.
Exacte, una abraçada a tothom.
Vinga.
Gràcies, Ton.
Doncs anem per parlar, si us sembla, doncs, d'hoquei. Gerard, abans d'entrar amb aquest primera catalana, que avui tenim el protagonista del míster, fem un repàs a les altres categories. Comencem per aquest hoquei plata amb derrota el dissabte a una pista complicada com va ser la del Palafrugell.
Sí, no, aquesta categoria del plata sempre és complicat jugar sobre de casa, però Sant Feliu, que no veiem que acabi d'aixecar el cap, no? Porta ja 7 derrotes, és a dir, en tots els partits d'aquesta temporada. Només ha tingut una victòria aquí a Palafrugell a seguir marcant aquesta línia. Sí que és veritat que amb aquest resultat molt ajustat del 3-1 sí que ho tenia més a prop a l'empat, i que es va deixar anar més al final del partit amb dues targetes blaves al Sant Feliu.
Em diuen Gerard que les sensacions van ser molt bones i que bueno, tot i la derrota, els jugadors i el cos tècnic van sortir amb un bon regust, perquè el Sant Feliu va jugar bé, va xutar molt, ens falta afinar de cara a porteria, i això és algo que s'haurà de corregir, no? Però les sensacions em diuen que van ser bones, eh? Així com hi ha hagut algun partit que bueno, la percepció era de dir ens hem deixat anar i han començat a caure gols, aquí el Sant Feliu va estar competint i amb possibilitats d'haver tret algun resultat més positiu que aquest 3-1 que reflexa el marcador.
Sí, no, en aquests resultats normalment amb el hoquei tenim clar que és un joc amb molt moviment, un joc amb molts gols normalment, i que amb aquests resultats tan curts sempre és falta d'un golejador. Sant Feliu sempre havia comptat amb golejadors o amb temporades passades com Pol Villa, i aquest any no té. Suposo que deu tenir aquestes carències. De fet, Àlex, tenim àudio del Pere Turón, que valora el partit. Si vols, el posem.
I tant que sí. Sentim el míster d'aquest primer equip, sentim el Pere Turón fent aquesta reflexió, aquesta crònica d'aquest Palafrugell 3, Sant Feliu 1.
Hola. Una setmana més sense poder donar bones notícies. Doncs bueno, a veure, la veritat és que el partit vam millorar cosetes en defensa, vam millorar cosetes, no van arribar tant a porta, no vam donar contres, nosaltres vam tenir unes quantes que no les vam saber aprofitar, i bueno, les dues blaves al final del partit ens van perjudicar bastant, perquè estàvem allà i a la primera doncs ens vam posar 3-1, nosaltres no vam poder aprofitar la nostra, i hem de marcar. I si no marquem, doncs no hi ha tot dia. Bueno, seguirem intentant-ho.
Gerard, el proper dissabte, en aquest cas, recordeu, canvi d'horari, dissabte a les 5 de la tarda, al pavelló municipal de Sant Feliu de Codines, jo diria que és el partit.
Sí, no, jo, és que jo m'agradaria fer animar l'equip, sobretot, i perquè no estem, és a dir, Sant Feliu, tot i les derrotes, no està en una situació tan complicada com sembla.
No, no, sí, i a més, el que deia, Gerard, la transcendència del partit de dissabte. El partit, ho dic perquè, partit contra el Colegio Alameda de Osuna, que és el darrer classificat, que només porta un punt. El Sant Feliu és penúltim en aquest moment amb 3 punts, i per tant, si hi ha un rival propici avui per poder canviar la dinàmica del Sant Feliu, és el Colegio Alameda, i és el rival que ens visita el dissabte. Per tant, importantíssim que s'ompli el pavelló, perquè és un partit que pot girar la dinàmica, i esperem... De fet, si es guanya i les Rozas es perd, se surt de la zona de descens, com ell qui no vol la cosa.
Sí, tal qual, perquè al final baixen els dos últims equips de forma directa. No sé si el tercer ha de fer un playoff, això no ho recordo.
No, en principi baixen els dos directes i no hi ha playoff en el tercer.
doncs així és perfecte, però sí que és veritat que no està tan lluny, perquè ara mateix el Sant Feliu, que té 3 punts, de fet, després de la victòria, les Roses està amb 5 punts, que al final són 2 punts, de diferència que tampoc és tan complicat aquesta salvació. Però sí que és moment que el Sant Feliu comenci a trobar aquesta porteria i comenci a notar gols, perquè crec que ara comencem a estar a punt d'arribar a l'Equador d'aquesta temporada i penso que ja tocaria començar a marcar aquestes diferències per aconseguir aquesta salvació.
A més, les Roses juga a casa, però juga contra el Xum Massanet, que és el segon classificat, sí. I per tant, jo crec que si el Sant Feliu guanya aquest dissabte, moltes probabilitats, que el que dèiem, de sortir de la zona de descens. Gerard, derrota del derbi, en aquest cas femení, d'hoquei el diumenge. Partit que jugava el Sant Feliu femení d'hoquei contra les noies d'Alcaldes i, malauradament, derrota.
Sí, bé, Alcaldes és un equip que... No és Alcaldes B, si em sembla... Sí. No em sembla
algú. Sí, però hi havia alguna jugadora infiltrada, eh?
Dues jugadores. Van baixar dues jugadores de l'A. Alguna jugadora bona que li faltava cert rodatge, perquè sortia d'alguna lesió i van aprofitar perquè vingués, i clar, es nota molt el salt qualitatiu, derrota per 2-6, un partit que fins a la primera part el Sant Feliu va tenir controlat, Gerard, amb un partit que anaven 2-2, i que després, després del 2-3 que va marcar Alcaldes, les noies de Pineda van baixar una mica els braços i van acabar de caure aquests gols fins al 2-6, però no va fer un mal partit al Sant Feliu, eh?
No, ja és això. Vull dir, al final el femení ara també li troca una mica trobar-se en aquesta lliga de cara a la segona part de la temporada, i jo crec que sempre les sensacions són importants, i més de cara a jugar contra equips que al final és això, no?, que utilitzen rivals de categories superiors i que són complicats, però també és una manera també de poder jugar i fer rodar l'equip, no?, i millorar, no?, al final. Sí que el derbi sempre fa ràbia, perquè contra el Caldes...
Sí, contra el Caldes sempre es vol guanyar. Els que sí que van guanyar són els del primer Catalana, Gerard, amb una victòria importantíssima, perquè trencava una mica les dinàmiques contra un rival complicat, i el diumenge, al vespre, per 4-3... s'imposaven, el partit era contra el...
El Roda.
El Roda, perdona, sí, contra el Roda, no em sortia. Contra el Roda, 4-3, per victòria també, en aquest cas, sí que super, super, super important.
Bé, no?, el Sant Feliu sembla que trenca aquesta mala dinàmica que havia començat amb moltes derrotes també. No ha sigut una bona inici de temporada, jo crec que en general pels equips de Sant Feliu, però d'hoquei, en aquest cas, perquè futbol és un altre món. Però sí que és importantíssima, jo crec, perquè recordem que toca dividir-se, no?, la temporada, i per la permanència és superimportant aconseguir aquestes primeres places. No sé si tenim el Jordi Vileta, no?
Sí, tenim ja el míster d'aquest primera Catalana, que ja el tenim a l'altra banda del telèfon. Jordi, molt bona tarda.
Hola, bona nit. Què tal?
Bé, destacàvem això, la importància d'aquesta victòria de diumenge, no?, per trencar sobretot una mica la dinàmica, no?, d'aquests últims partits que s'havien comptat amb derrotes, i calia una victòria com la de diumenge, no?
Sí, ara venim de 2 setmanes que hem sumat 6 punts, i molt importants, perquè estàvem a baix de tot i pensàvem que no ho aixecaríem, això.
Jordi, el partit de diumenge, hi ha una sèrie de factors claus, no? I un és l'arribada de Giselle, no?, de reforç, que està ajudant molt, no?, a l'equip.
Sí, ha vingut el Giselle aquest any i, clar, fa molta feina, ve d'on ve, ha jugat en Joc Lliga, en Plata, i és un tio amb experiència i ens està ajudant bastant, la veritat.
I això també, comptar també l'encert sempre de cara a porteria del Xavi Boluda, que torna a estar fi de cara a barraca, també, eh?
Sí, ara ja porta bastants gols, i la veritat que l'any passat ve de ser el pitxitxi de la categoria, i aquest any ha començat una mica fluix, però ara vaig estar parlant amb ell per motivar-lo, perquè torni a enxufar-se, i la veritat que està responent.
Però com s'ha gestionat una mica aquest inici? Sí que sabem que va ser un inici una mica complicat, no, Jordi? Tu vas...
Sí.
Tu vas agafar l'equip des de principi de temporada?
No, fa 2 setmanes que el nostre entrenador, el Màrius, va tenir un petit ictus i tal, i bueno, ha tingut que plegar. M'ho van oferir, jo estava de jugador i tampoc anava molt motivat jo, la veritat, aquest últim any de jugador, i vaig pensar que és una oportunitat bona, i dic, i a part que el que a mi m'agrada és ser entrenador. I vaig dir que sí, i mira, i ara fa dues setmanes els estic entrenant i, bueno, portem dos partits.
És a dir, això de ser entrenador i posar-te també els patins, com que no, no? Una mica.
No, no, ja ho vaig dir, dic, o plego i els agafo en sèrio, no, no faré el de fotre dels patins i els partits de jugador-entrenador, això no, no, no. No, perquè ja no dona serietat, a part.
El rival d'aquesta setmana era un rival complicat, perquè era un rival a l'eix situat a la part alta de la taula.
Sí, de fet, repassant la taula classificatòria, si el Roda hagués guanyat, com algú s'hauria pogut esperar per la diferència de punts que hi havia a la classificació, el Roda ara mateix seria el líder de la categoria.
Imagina't.
Per tant, era un rival molt complicat i que el Sant Feliu, entenem que va plantejar un partit super seriós per poder-se imposar davant d'aquest rival, que tot i tenir un partit menys, està tercer a la categoria.
Jordi, el Sant Feliu ara té 11 punts. Ens queda molt lluny aquesta quarta classificació que marca el Caldes B?
Ahir els hi vaig parlar, aviam, el Caldes va amb dos partits menys, el que passa que jo crec que els de dalt començaran a punxar, que ja ho estan fent, però hauríem de sumar els 18 punts que queden, tots.
O sigui, l'objectiu ara és fer pleno, eh?
És fer un pleno.
I els nanos, què? Estan motivats? Sí, sí. Els veus... Com està l'ambient de vestuari?
La veritat que ara s'han motivat perquè o canviàvem radicalment o ens anàvem a segona. I, clar, hi ha un equip per estar dalt de primera. O sigui, hi ha gent amb molta qualitat i s'ha d'aprofitar. No pot ser que ens deixem anar així i llançar una temporada a la merda, saps?
Pues aquí la dada, els 6 propers partits, el plantejament, el titular seria el Sant Feliu va a pels propers 6 partits, eh? Clar que sí, aquesta és l'ambició i aquesta és l'actitud.
Intentarem fer pleno, però bueno, aviam si es pot aconseguir.
En tot cas, jo m'agradaria preguntar-te si en el cas que no es fes aquest pleno, és molt complicat que el Sant Feliu es pogués arribar a mantenir?
És molt complicat que ens puguem arribar a mantenir, dius? Sí.
Es complica molt la cosa amb la Lliga B? És a dir, amb aquesta segona Lliga començaria perquè...
Jo crec que no. Jo crec que el més important també és sumar contra el Voltregà, contra el Setmanat, el Centelles i el Santa Perpètua, que en teoria són els punts que si no fem el pleno que anirem a la segona Lliga, i compten els punts dels 4 del 5 de baix. Si fem almenys 6 punts més contra dos de baix, jo crec que ja ho tenim bastant fet. Hauria de passar una davallada molt gran a la segona volta per no mantenir la categoria.
Per què, com funciona això exactament? És a dir, aquests punts que esteu sumant ara es mantenen al llarg de la segona lliga?
O sigui, els quatre que queden primers només sumaran els punts que hagin fet contra els tres, diguéssim, que queden restants. I els cinc de baix passen a la següent lliga amb els punts que hagin sumat contra els cinc de baix, o sigui, contra els quatre que queden.
Doncs esperem veure... El que nosaltres desitgem és volem veure el pleno. Nosaltres ens hem quedat amb aquest missatge. Volem els 18 punts.
Sí, sí.
Jordi, us anirem seguint. Us desitgem molta sort. I bé, que aquesta dinàmica d'aquests dos últims partits... Aprofitem també per enviar una abraçada al Màrius, a l'antic míster, que desitgem doncs, que els seus temes de salut doncs, no quedin en una anècdota i que bé, que almenys doncs, el puguem veure... si no d'entrenador, pues, donant un cop de mà amb el que convingui, no?
Sí, sí, i tant. Totalment d'acord.
Pues, entrenador, moltíssimes gràcies.
Vale, a vosaltres. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies.
Deixeu-me que us comenti un parell de cosetes. Estem enfocant el satèl·lit a veure si podem localitzar amb en Marc Sans, el responsable del circuit, perquè ens expliqui com va anar aquest Kids Day, oi? Kids Day,
Kids
deien,
Day, sí, sí.
Que era el dia que el circuit d'aquí dalt del camp de golf l'havien dedicat només pels nanos. Que va tenir molt bona acollida. Intentarem contactar amb el Marc, però bueno, avui, com que és això, que el Pau ha trepitjat el cable i ara que s'ha desenganxat un altre cable i no sé què, doncs estem aquí intentant connectar, que de seguida ho aconseguirem. Deixeu-me que us expliqui un parell de coses abans de continuar amb això. Recordeu, i abans ho deia el Ton a l'editorial, que una de les coses que marquen el Nadal a Sant Feliu, què és, Aleix?
Home, una de les coses, és la més important, és que comença el Nadal amb el Figueres. Però l'altra és la cursa del Canaló.
La cursa del Canaló, efectivament. Aquesta prova que se celebra el dia 26 de desembre, i que ho dirà, home, encara falta, per què en parleu? En parlem, per què? Perquè aquest proper 18 de desembre, aquest diumenge, que hi ha la Fira de Nadal a Sant Feliu, es poden fer les inscripcions d'aquesta cursa del Canaló. Per tant, ja ens podem apuntar.
Ja podem preparar la disfressa, ja podem preparar els barrets de Papa Noel, ja podem anar creant aquest caliu perquè el dia 26 aconseguim baixar aquests 4 o 5 quilos que haurem guanyat el dia anterior.
Recordeu-vos que a la cursa del Canaló la inscripció és gratuïta, que es poden fer aportacions i que aniran destinades a la marató de TV3, i que les inscripcions, com us deia, les podeu fer el proper diumenge des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia a la plaça, durant aquesta Fira de Nadal. I si us despisteu, o que jo, hosti, és que jo a la fira hi he anat més tard, no he arribat, o he anat més d'hora, i de 10 a 12 no hi he sigut, perquè he hagut d'anar a comprar, no sé què, tal, cap problema. El mateix dia de la cursa, de 9 a 2 quarts d'11, també a l'Eix pots fer la inscripció. Vull dir que no em diguis, no, és que la dona m'ha enviat el Condis a comprar i no he pogut anar a fer la inscripció el diumenge. No, el mateix dia de la cursa, de 9 a 10 i mitja pots, a l'Eix.
No hi ha excusa.
No hi ha excusa.
No hi ha excusa. La cursa al Canaló és un tòtem d'aquells que no es poden saltar.
A més, el Pau ja ha dit que portarà això, el gorro del Papa Noel i tota aquesta cosa, perquè donaran premis a les disfresses més xules que hi hagin, eh? Més canaleòniques, que en diuen ells. Sí, no, ho diu, canaleòniques, no? Per tant, qui vingui disfressat de coses relacionades amb el Nadal...
Corre vestit de canaló ha de ser difícil, per això.
Però hi ha hagut algun any, cuidado, que jo recordo un any que hi havia un grup que anaven disfressats de canelons i coses d'aquestes.
Jo a l'Eix et veig, corrent així de vestit de canaló.
Jo cada any intento fer-la, corrent a la manera que puc. Jo gairebé foto una mica el Canelo. Això sí, el Canelo sí que el foto, però bueno. Farem el que podrem, si ens ho permet la salut, i intentarem fer ambient el dia 26 a la plaça.
Bé, doncs, dit això del que era important comentar-ho, Aleix, una cosa que ha passat aquest cap de setmana important i molt important és un campionat de Catalunya, en aquest cas de billar, que s'ha celebrat al nostre municipi.
Exactament, el campionat de Catalunya, tercera categoria de lliure, individual. Normalment estem acostumats a apostar les competicions per equips, en aquest cas individual, i el Sant Feliu va allotjar en el nostre club, vam allotjar aquesta final. És una final que es celebra amb tot el cap de setmana. Es van venir, en teoria, 8 jugadors, que un no es va presentar per temes de salut. Aquests 8 jugadors ja s'havien classificat...
Pensava que s'havia quedat mirant el Mundial o alguna
cosa. En aquest cas no, va ser per temes de salut, va avisar amb temps, però eren 7 jugadors que s'havien classificat en fases prèvies i que es plantaven en aquesta final, que tenia dues parts. El dissabte, la fase de grups. 2 grups, amb 4 jugadors, 4 i 3 en aquest cas, i els 2 primers de cada grup passaven a la següent ronda, que era el diumenge, semifinals i final. El dissabte es va fer una jornada molt xula de billar, hi ha més ambient, el cívic ple, o sigui, la sala de billar plena de gent de gom a gom. Va ser una jornada molt, molt xula de billar, de la categoria lliure, que pels que no sàpiguen de què va, vol dir que pots fer les caramboles com vulguis. Cap limitació.
Ni bandes ni res.
No cal jugar amb bandes, pots jugar amb bandes, pots fer-ho com vulguis.
L'important és fer la carambola.
Exactament.
Molt bé.
I va haver-hi... Les partides anaven a una distància de 80 caramboles i tenen, això sí, una limitació d'entrades. Però vaja, 80 caramboles que les van acabar totes. Uh-huh. I va haver-hi una dominància, diguéssim, d'un jugador que semblava que tenia un promig fora del que pertocaria en aquesta categoria. I el diumenge al matí ja era... Això està fet.
Sí.
Aquell remor que hi havia allà en el bar del Cívic abans de començar era aquest guanyarà, això ja està fet.
Brasil, de futbol
sí,
Brasil.
Sí, el Brasil. I havia més aviat més Marrocs que no pas Brasil de Pelé, ¿vale?
Qui era aquest jugador que apuntava maneres?
En David Bellido. Mm-hmm. David Bellido...
Era el favorit de...
Era un dels, almenys, si més no el favorit, un dels favorits, perquè era un jugador que estava jugant a un nivell altíssim.
I a les semifinals ho va fer bé.
I a les semifinals em va tocar arbitrar aquesta partida i va fer una partida amb un domini que jo vaig pensar, és la categoria en la que hauria jugat jo, I vaig pensar, jo no tinc ni res a fer amb aquesta persona, però ni apropar-m'hi. I clar, va fer una semifinal molt clara, guanyant amb solvència, 80-46, o sigui, va ser una partida molt fàcil per ell, diguéssim, molt controlada. Però Ailes, quan va arribar el moment de la final, va jugar contra Juanjo Soriano.
Juanjo Soriano, eh?
Juanjo Soriano ja l'havia guanyat en una partida anterior, per tant, això suposo que va condicionar una mica. I en David Bellido es va tornar una mica un flam, va començar a jugar coses que, si estàs fi, és el que toca i que et permet dominar la partida, però quan no estàs fi...
No te lies.
Va començar a fallar coses una miqueta complicades i en Juanjo Soriano, seriós, consistent, va aprofitar totes les quedades del rival i a partir d'aquí li va fotre una partida... de cap a cap va dominar la partida amb molta solvència i es va adjudicar aquest campionat de Catalunya.
Per tant, campió el Juanjo.
El Juanjo Soriano, amb un promig general de una mica més del 4, vol dir que cada tirada com a mínim fas 4 caramboles. Mm-hmm. És un promig molt alt per aquesta categoria, per tant, són dos grandíssims jugadors i que l'any que ve seguríssim que estaran una o dues categories per sobre.
Molt bé. Doncs acabem aquestes notícies en breu. Simplement això, comentar-vos, no hem pogut acabar de fer la connexió amb el circuit, però sí que podem dir-vos això, que va tenir molt bona acollida aquest Kids Day que es va fer en el circuit d'aquí del camp de golf, dedicat només a nanos. Hem vist imatges per les xarxes, molt bon ambient, dos circuits diferents amb dues dificultats i molt bona participació. I, per tant, doncs aplaudim que es vagin fent actes d'aquests, també adreçats a la canalla.
I ens quedem sobretot amb la frase que posa en el seu Instagram, que és ha venido para quedarse.
Per tant, no?
Estem contents de que ha estat un resultat molt positiu i que segur que tornaran a repetir.
Falten 4 minuts, una mica menys, per les 9 del vespre. El Pau Ibar sempre es queixa de que no li donem temps per l'agenda. Avui ens proposa una agenda amb 2 o 3.000 partits. Doncs donem-li aquests últims 3 minuts per fer l'agenda amb calma i tranquil·litat.
Ah, doncs amb calma i tranquil·litat us canto, us dic que...
Això també fa molt de Nadal, eh? Aquest ambient de quinto ja, aquest
us canto, us dic.
Coquintístic.
Coquintístic, exacte. Us canto que amb el número 16, divendres 16, és un partit que és divendres, per tant, aquesta gent tipus risco, saps? Aquesta gent
que
aposten tard, el dissabte al matí, amb les lleganyes i tal, doncs no, han d'apostar el divendres perquè si no perdran ja aquests possibles punts. I és un altre derbi de la primera catalana masculí, a les 10 menys 5 de la nit, a Caldes, Sant Feliu.
Que van a pel pleno, ja ens ho ha dit, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Que aquí anem a fer els 3 primers punts, ja.
Principi.
Contra el Caldes ja per marcar. És el que ens
per començar.
Sant Feliu 10, Caldes 0.
És el quart classificat, no? És el que ens marca la distància. Doncs el primer ja, passar per la pedra.
I això ho espero, eh?
Clar que sí.
Esperem que sí. El dissabte, a 11:15, pàdel femení quarta, Argelagues, Sant Feliu. A 11:15, hoquei catalana femení, Sant Jordi, Sant Feliu. I a les 12, pàdel tercera masculí, el SEC contra el Sant Feliu. A 12:15, al migdia, bàsquet sots 21 femení, Salesians de Badalona contra les noies de Sant Feliu, i pel que fa a la tarda, a 3:15, segona catalana femení de futbol, Sant Feliu, Santa Susana, a les 4, Villar, quarta grupà, Granollers, Sant Feliu, a les 5, dos partits, futbol sala, tercera catalana, Sant Feliu, Vall d'Altenes, i hoquei plata, aquest partit que dèiem entre el Sant Feliu i l'Alameda, de Osuna. Tanca el dissabte a les 6 el futbol, el quarta catalana que rep el Tona al camp municipal d'esports.
Sí, que el dissabte a la tarda, déu-n'hi-do l'esport que tenim a Sant Feliu, eh?
Sí, sí, tenim des de tres partits de futbol sala, hoquei de futbol, per tant, esport 100%.
Les noies del juvenil de futbol, el futbol sala...
Sí, el juvenil, perdona, a 3:15, sí.
Sí, a 3:15 el juvenil de les noies, perfecte, per començar la tarda. A les 5 de la tarda l'hoquei plata...
No, futsal.
El futsal.
I hoquei plata.
O sigui, mare meva, uns combos espectaculars.
Per tant, allò que anàvem fent de pavelló dissabte, també podem fer-ho dissabte.
Nosaltres que vam anar amb el Pau a veure el vòlei, ho hem dit abans en el tema del protagonista, vam aprofitar també per anar a veure l'hoquei femení. I com que jugàvem a la mateixa hora, doncs a la que feien...